Pasqual.
Dimecres, en aquesta hora i amb aquesta música, ja sabeu que tenim aquí en Bernat Xifra per repassar la seva crònica. Bernat, bones tardes.
Bones tardes. Bueno, tenim la crònica d'aquesta setmana i començant, com sempre, una vegada que han saludat el temps, sempre hem d'estar bé amb el temps, tant si fa calor, com si ja comença a fer fredor i ja han de dormir a les finestres tancades perquè fa fresc al vespre. Una vegada que hem dit això, també solen dedicar unes primeres paraules en el santoral, perquè sempre és molt interessant. Per exemple, avui són dos sants coreans, un se diu Andreu Kim i l'altre Pau Chong. Aquests encapçalaven una bona, un bon grup de cristians de Corea i que varen patir martiri. De vegades pensant que això de màrtirs és una cosa que va ocórrer fa 2.000 anys durant l'Imperi Romà, i que eren cristians eren menjats per les feres en el circ de Roma o d'altres ciutats. I que això ja és una història acabada, i no és una història acabada. Màrtirs, sobretot del cristianisme, n'hi ha hagut a tota època i a tot lloc. Això són idees clares que s'han de tenir, perquè de vegades, dic, ja de, quan diuen persecucions, i doncs mira, les 10 persecucions des de Neron fins a Dioclecià, i això ja se va acabar. Que va? I per exemple, en els països asiàtics fa por, fa autèntica por la quantitat de màrtirs. N'hi ha molts, molts en el Japó, a Hiroshima, a Nagasaki, molts de llocs. Després n'hi ha molts a Corea, tant del nord com del sud. N'hi ha molts a la Xina, molts d'emperadors i mandarins i tot això no han estat d'acord amb el cristianisme ni amb els missioners cristians, catòlics, i els han martiritzats. Els han matat, els són mesos a unes tortures increïbles en diversos segles, i això encara passa avui dia. Després, de moda que Japó, Corea, Xina, Vietnam, fa por, Filipines, de diverses ordres, franciscans, dominics, Bueno, tot això vol dir que el fet de la persecució contra la religió, i en aquest cas la religió cristiana catòlica, és una cosa que no ha parat mai. Són conceptes que hem de tenir ben clar, perquè de vegades tenen això, que quan diuen persecucions, i això és el que va passar fa 2000 anys. No, el que passa avui i encara passarà. Bé, per tant, saludem en aquests coreans i els podem encomanar una miqueta tots aquests problemes tan grossos a Corea, que no és per dir-ho aquí. Tampoc la crònica de fet que passen a Pollença, afortunadament, gent pacífica i que disfrutar amb una calma extraordinària, no ha de donar massa lloc a parlar dels martiritzats per Corea i per la Xina i per tot això. Però, és clar, avui és això. O sigui, que fan la fulla del calendari, mos trobem amb aquests coreans, en Kim i en Chong, Andreu Kim i Pau Chong, i tots els que seguiren, que fan festa avui. Bé, de la crònica d'aquesta setmana, el que més destacat és el divendres passat, dia 15, a Can Llobera, que hi va haver la segona de les conferències de setembre. Ja sabeu que aquest setembre de 2017, Can Llobera, la biblioteca de Can Llobera, organitzada per en Pere Sales, el nostre historiador, hi ha hagut unes conferències, de les quals hi ha quatre conferències, de les quals ja n'han tingut lloc dues. La primera, que va ser un sopar conferència, que va dar un professor de Palma, de llatí, de l'Institut Joan Alcover, i mos va parlar durant el sopar de com sopaven els romans, i en certa manera nosaltres menjàvem quasi lo mateix o aproximadament lo mateix, i se titulava sobre el plers de Roma, també no solament el plers gastronòmic sinó el plers sexuals, la vida libèrrima que se duia durant en Nerón, que és un home que l'emperador, el segon emperador que hi va haver després d'August, el tercer, bé, i en Neró, que va voler, diguéssim, obrir les portes en el pla. Per ell la vida era tot un pla seri, un pla de menjar, de beure, de la vida sexual en tots els seus aspectes, etc, etc. Bé, i va ser curiós, ja en parlàrem, només ho arredones que ara una miqueta, i va haver aquest sopar amb una sèrie de viandes com si els fessin a Roma, i mentrestant mos projectaven a una pantalla una sèrie de coses de Roma relacionades amb la menjua, per exemple, que així com menjaven els romans ajaguts sobre uns sofàs que estaven adherits a la taula, i com que feien una espècie de U, o sigui, la unió de tres sofàs, dos laterals i el travesser, per això se deia triclinio, que vol dir tres sofans. En llatí, triclinio vol dir tres sofans. I en realitat clinio o cline és una paraula d'origen grec que vol dir llit, d'aquí la paraula clínica, de manera que una clínica actual i un triclini de Roma tenen la mateixa arrel, d'un sofà on s'ajeu la gent, no ja perquè l'operin o perquè estigui malalta, sinó per atençar-se des d'aquell sofà a una tauleta central i allà agafar les viandes que se servien. Bé, tot això estava molt ben explicat, la gent va passar molt de gust, i vàrem veure, i sobretot mos projectaren el triclinis i moltes altres coses de dues ciutats que varen ser devastades per els volcans, les erupcions del volcà Vesubi, que varen tenir lloc l'any 70 i 79 de la nostra era, en què per una erupció del Vesubi se va carregar la lava i el torrental de pedres i foc i tot allò, se va carregar com se veu la ciutat de Pompeia i Herculano. Però la lava i el pedreny i tot això varen destruir molt, però després, com que hi va haver una pluja de cendra, ja no se va destruir més, sinó que se va enfonsar tot, se va ofegar tot dins aquella cendra, i varen quedar petrificats no sé quantes persones, i dretes o segudes o jagudes de la feina que feien, eh? De modo que varen ser ofegades per la senra. I després també una sèrie d'habitacions i de botigues i de cases, sobretot de mala nota, que se deien lupanar, perquè les fulanes els deien lupa o lloba, els assimilaven en aquest animal, i a una fulana li deien una lloba, una lupa, i per tant el lloc on ella treballava i oferia el seu servei se deia lupanar. Això ve de lupa, que vol dir lloba, la femella del llop, i també el nom d'una fulana. Bé, tot això mos ho explicaren i va ser molt divertit, perquè mos enteraren moltíssim de la vida de Roma, de l'imperi, de vegades la història, només en sabem la història de les batalletes, de les batalles, mos creiem que la història són les batalles, i la història és la vida de cada dia, això no hem d'oblidar mai, la vida de cada dia, i per tant, tan important és una batalla o un exèrcit o una conquesta o tot el que vulgueu, com també com hi havia el comerç, com hi havia la vida privada del dia a dia, i tot això és molt interessant. Bé, això va ser la primera conferència, però la segona, la que va tenir lloc divendres passat, dia 15, va tractar de Miquel Botta tot això, la seva vida i la seva obra, un record a una persona que és un referent de la cultura, és a dir, un punt de mira, un punt d'una persona que va ser molt culta, que se va fer a si mateix, per tant un autodidacta, i que va rendir molt, perquè hi varen parlar primer, en Pere Sales va parlar de la vida en projecció de diapositives, hi havia una sèrie de fotos de Miquel de diverses èpoques de la vida, i després vaig parlar a un servidor, en Bernat Xifra, sobre l'obra de Miquel Botta, molt reduït, perquè va, clar, ja sabeu que va escriure el que no podeu imaginar. Miquel Botta segur que ha escrit 3 o 4 o 5 vegades més que tot en costa, no és vera? Bé, també en costa va viure molt menys anys, en Miquel en va viure 85 d'anys i en costa només 68. Bé, de Miquel Botta jo vaig destacar una vegada que vos he parlat de què va parlar en Pere, jo vaig parlar en primer lloc de, com que el vaig conèixer, puc parlar de que era una persona sensible, davant, com són els poetes, era una persona creativa, era enginyosa, i sobretot molt, però molt treballadora. Miquel sempre treballava, o havia d'escriure, o havia de retallar les cròniques del diari que formen ara ni men ni manco, basta veure-ho, que espanta els 132 toms de crònica, on hi ha tots els retalls de tot el que sortia de Montpollença en el periòdic, com el Baleares, Última Hora, el Diari de Mallorca, etc etc. Ho retallava, ho aferrava i després ho col·leccionava. Era una autèntica hermanita, bastava veure-li agafar una pàgina, una flor, perquè també feia col·lecció de flors seques, entre moltes altres coses de què feia col·lecció, i hi havia que veure com ho agafava i com ho conservava. Una fotografia, una làmina, una estampa, el que li donava era sumament ben tractat per aquells hermans. Jo me recordo això un poc com tractava les coses, per exemple, el ceramista, també de grata memòria, en Rafael Bordoy. En Rafael Bordoy, quan agafava una peça, tant seva com d'altres persones, d'altres ceramistes o d'altres escultors o tot això, hi havia que veure com els agafava, quasi com un capellà quan agafa el calze. Bé, idò, tots dos, en Botta i en Bordoy, agafaven les coses amb un dit extraordinaris. Bé, de modo que sensible, creador, enginyós i treballador, el que no vos podeu imaginar. Bé, encara s'ha de fer clar, la crítica ben feta, per Ventura encara està massa a prop de la seva vida i tot això, per treballar, per elaborar una crítica i posar, junt amb les qualitats com a artista, també el de fetes, perquè això s'ha de posar sempre, no de tots els quadres que fa un pintor, no posar-me un 10 de cada un, ni de molt. Bé, idò, això encara s'ha de fer. Per tant, aquesta conferència, aquesta, va ser més aviat un record general, i destacant sobretot les parts positives, totes aquestes qualitats que he dit, de sensible, creador, enginyós, supertreballador. Bé, hi va haver bastanta gent, llàstima de la pluja, que va fer que no s'omplís l'entrada allà, el vestíbul de Can Llobera, però així tot hi va haver molta gent. Jo vaig llegir algunes obres, i per exemple, ara ja no queda més temps que per dir, per exemple, coses tan fines com a la vorera de mà, teixint poemes, he copsat el cant melós de les sirenes. A la vorera de mà, l'alba es vedella al valample de la nit que estels d'or vessa. A la vorera de mà, mon cor barqueja per un mar d'il·lusions, corre sense treva. És molt mono això, i per tant les seves poesies, sobretot de joventut, i les que va dedicar a la seva promesa, que després seria la seva dona, Maria Perelló, com per exemple aquesta molinera, que és la més coneguda. Vos que teniu molinera al cor l'encís del molí i us deixa la primavera al llavis un clavellí, vos que l'or del blat us besa la seda dels vostres rulls i us encés la placidesa al cel dins els vostres ulls. Vos que teniu una rosa que us batalla dintre el pit, vos que seríeu l'esposa que el rei hagués escollit. Vos que frenau la dolcesa de l'amor dins un somrís i teniu un mant de princesa que conviden a l'encís i sou una perla fina d'on l'alba rep la claror, pastau en nostra farina el pa de la nostra amor. Són molt hermoses aquestes poesies, sobretot de la joventut. No? Després va... ell se va deixar influenciar molt per dos grans pintors, Norvera, que tenien com a norma el colossalisme, les grans dimensions, les grans volumens, que eren el Pollencí, Dionís Bernassa, i després l'italià Aligi Sasso. Aquests dos varen influir molt perquè tenien una visió, això, grandiosa, colossal, volumètrica, molta colorida. I en Miquel va anar darrere aquesta... va anar un poc darrere aquests i va convertir... va convertir, diguéssim, el seu art més fi, més senzill, més pacífic i tot això amb aquestes paraules. Per exemple, en aquesta de sona espiral. I sobretot quan va adaptar aquests mòduls a dos temes importants, que eren el tema de la pau i el tema de la religiositat. Miquel era un apòstol de la pau i també de l'espiritualitat. Per exemple, aquesta espiral. Lluita dels nervis que forcen la potència del cervell, lluita dels homes que rompen el mirall del pensament, lluita dels homes que es perden pels camins universals, lluita dels homes de pedra, lluita dels homes de fang, lluita dels homes de ferro dins el buit del temps passat, lluita dels homes de bronze dels mil·lennis oblidats, lluita dels homes que roben el domini de l'espai, lluita de tecnologies, lluita sempre en espiral, lluita entre germans i races, lluita que no acaba mai, lluita dels homes que lluiten entre roselles i blat per la llepolia anàrquica del poder i de la carn, lluita que clivella l'ànima, lluita que seca la sang, l'arrel, la soca i les fulles de l'arbre dels drets humans, lluita que la pau es flora i podreix la llibertat, lluita que la veu ofeia del goig i la veritat, lluita dels homes que lluiten, lluita que ve de l'abís i la fosca de la terra, que sets i mòrbids alpits no pot alletar la vida, lluita que mata l'encís de l'amor i l'esperança d'un món que perd els camins. Lluita dels cervells que neguen l'idea i la voluntat, lluita dels homes que moren en l'estima de ses claus, del bel·lipotents que clamen mentre més angúnia i més esglai, lluita que has veït les ales del qui sabia on volar, lluita que romp la paraula del qui saben estimar. Com veus, aquí ja és un llenguatge molt distint, sobretot de quan era jove i a la seva lota era capaç de dir-li: m'agrada el teu davantal reblit de flors escampades que semblen arreplegades d'un jardí senyorial. M'agrada el teu davantal perquè tes mans delicades sembla el cusen avesades amb un aire virginal. L'art que té és art sens igual. Les flors, flors enamorades, saps que ho diré de vegades, m'agrada el teu davantal. Com veus, les dues èpoques són molt clares. Unes, quan era jove i la vida se li enflorava i se va s'enamorar i se va casar i tot això, i en canvi la vida, quan ha canviat, com també canviava l'art de la poesia, ja la gent llegia i escrivia d'una altra manera, i sobretot se tocaven temes. Després ja va viure la guerra civil nostra i la guerra mundial, i això canvia molt la temàtica del poeta. Ja no poden anar darrere de davantals i molineres i coses d'aquestes, s'han d'enfrontar a la guerra, s'han d'enfrontar a la pau, i per tot això, com dic, li va servir molt l'art d'aquest dos que ell va conèixer i els va conèixer de prop i els va estimar, que era Naligi Sasso, amb aquells cavalls, amb aquells cavalls enormes, amb aquelles onades de per Sant Vicent i d'altres llocs, i també, no hi ha dubte, el colossalisme, en certa manera, d'en Dionís Bennassa, que ell havia mamat molt de mestres com en Tito Cittadini o en Anglada, i encara els havia, i tot això ho havia desenvolupat fins a lo que ens sembla inverosímil. Per això, en aquestes escenaris o això, exposicions que hem vistes, realment sabeu lo que dona de si en Dionís, i lo mateix passaria si ara vés amb una exposició d'Naligi Sasso o d'en Anglada. Tot això també va fer canviar bastant la poesia de Miquel Botó. Un podrà dir: a mi m'agrada més la primera època, i altres poden dir: no, però ell se va enfrontar més a la pau i a la guerra i a la lluita, a una segona guerra, i per això se va servir de les pinzellades, sobretot d'Naligi Sasso i d'en Dionís. Bé, jo, per exemple, de la primera època m'agrada repetir aquesta, que l'hauria de prendre molta gent. Se titula Vent. Són tres pinzellades damunt el vent. El compara a un gegant que bufa, un gegant invisible, que el que s'atreu és aire i és vent. Jo sé d'un gegant que bufa bufant els arbres es branca, i en son cru xiulet esclata en calfred el blat de la tanca. I el senzillor ocell, quan fa el vol més vell, el ploma bufades, a l'ametlarà gisca en esfollar flors que són besades. Quan prou ha segat, rompent el sembrat i entranyes sadolles, pren un descall lleu, amb el grunts de neu, llavors juga a bolles. Unes pinzellades més... Aquí, el poema és aquest, són de pinzellada més senzilla, i queda més rodona l'estrofa, i l'idea queda més rodona que de vegades en aquests altres poemes de més ambició, no cap dubte, de la pau o de la guerra, on les pinzellades són més fortes, però també més disforges, més disforges. Bé, avui ha aparegut estàu al tanto en aquestes altres dues conferències que hi haurà a Can Llobera, de modo que parlaran sobre en Pep Milià la pròxima, en i que és un autor que va escriure molt, sabia molt de política i de sociologia, i molt va definir bé el mallorquins. Bé, i
res més... Ja de res segons, escolta'ns ja... Cal Llong.
En Cal Llong. Molt bé. Bé, idò, jo, millor que sentigueu en Cal Llong que la pobra veu d'en Bernat Xifra. Bones tardes i fins la setmana que ve, si Déu vol.
Idò, gràcies, Bernat, una setmana més. Fins dimecres que ve. Bona setmana.
Ai, Déu meu.
Escolta aqui.